català.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Aquest cap de setmana el pare Josep Frigola, que porta més de 30 anys fent de missioner al Níger, celebra els seus 50 anys de capellà i de missioner. Ho commemora celebrant dues misses a la ciutat de Figueres. Avui parlarem amb ell sobre la seva tasca missionera. Benvinguts, comencem, com sempre, escoltant la carta setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Sant Pere i Sant Pau, pregueu per nosaltres. El dia 29 celebrem la festa de dues columnes de la nostra església, la festa dels apòstols Pere i Pau. M'he fet una pregunta. Què ens proposen avui a nosaltres aquests apòstols de Jesús? La seva fe és la nostra fe, la fe dels apòstols, però em sembla interessant subratllar algunes de les seves actituds perquè són importants per a nosaltres, malgrat les grans diferències entre el seu temps i el nostre. Pere és el primer dels apòstols, aquell a qui Jesús confia la missió de confirmar els seus germans en la fe. El qui és capaç de confessar la fe, reconeixent qui és Jesús? El qui es fa el valent assegurant que el defensarà? El qui el negarà per por? I el que li dirà per tres vegades que l'estima, tantes vegades com el va negar? Pau és el gran comunicador de l'Evangeli, però abans d'esdevenir el gran evangelitzador, fou el gran perseguidor. De jovenet, quan no podia apedregar Sant Esteve a causa de l'edat, es va oferir per aguantar els mantells dels botxins. I, precisament, inicia la seva conversió, cau del cavall, quan es dirigia a Damasc a detenir i empresonar els cristians que ell considerava heretges d'una nova secta. Tots som evangelitzadors. El papa Francesc ens ha recordat en l'exhortació Evangelii Gaudium, que tot el poble de Déu anuncia l'Evangeli, que tots els batejats tenim la responsabilitat d'oferir l'Evangeli de Jesús. Per fer-ho, cal creure en Jesús i estimar-lo com Pere i Pau. Cal provocar preguntes i donar respostes. A la regió de Cesarea de Felip, regió pagana, zona d'estiueig dels caps dels romans a Palestina, regió de les fonts, on era fàcil per uns senzills pescadors quedar enlluernats per tanta riquesa i tants signes del poder mundà, Jesús provoca preguntes. Qui diu la gent que sóc jo? I vosaltres, qui dieu que sóc jo? Ajudar a fer preguntes sobre el sentit de la vida i de la mort, en relació a allò que és important per viure, és avui una qüestió molt important per escoltar la proposta de Jesús, la proposta de l'Evangeli. No s'escolten respostes si les persones no es fan preguntes. Ningú no escoltarà la resposta de la fe si abans no s'ha fet preguntes molt serioses sobre la seva vida. Potser sovint no podrem oferir d'entrada l'Evangeli de Jesús, però sí ajudar les persones, grans, joves i infants, a fer-se les grans preguntes de la vida, que és la condició per rebre i acollir la resposta salvadora de Jesús. Però la pregunta fonamental és la que Jesús dirigeix a cadascú de nosaltres. I tu, qui dius que sóc? És a dir, qui sóc per a tu? Ens cal sentir aquesta pregunta i respondre-la. Ens cal fer-la en nom de Jesús a altres amics i amigues. Ens cal acompanyar amb paciència durant anys perquè altres persones el puguin escoltar dirigida a ells personalment. El Senyor em dona forces perquè acabés de proclamar el missatge de l'Evangeli i poguessin escoltar-lo tots els pagans. Això ho escriu Sant Pau. En aquesta festa podem estar convençuts que el Senyor ens donarà forces perquè proclamem la bona notícia i el puguin escoltar els que s'han allunyat de l'Església, els que estan tocats per criteris d'una nova situació d'indiferència, d'ignorància, i cal comptar amb les dificultats i sofriments. La mort dels apòstols, un crucificat cap per avall i l'altre degollat, ens adverteix precisament que des dels primers temps els deixebles els toca sofrir la incomprensió, judicis, presó, acusacions, però també tenim l'experiència que la comunitat prega i el Senyor els fa sentir l'alliberament. Renovem avui la nostra fe en Jesús. La fe de Pere i Pau, la fe apostòlica, la fe garantida pel Papa Francesc, els bisbes i tota l'Església. Ajudem-nos tots plegats cada dia a viure aquesta fe, perquè sigui experiència joiosa de salvació i força per estimar. Bona festa de Sant Pere i Sant Pau, molt especialment els que porteu el seu nom. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Aquesta temporada d'estiu, el punt de vista serà dedicat a la vida consagrada. Per tant, passaran per les nostres antenes, pel nostre programa, diferents religiosos, religioses, monjos i monges que viuen la seva vida, la seva forma d'entendre la religiositat. Serà durant els mesos de juliol, agost i setembre. Per tant, anem acomiadant els nostres col·laboradors habituals, que tornaran al mes d'octubre, si Déu vol. Un d'ells és mossèn Miquel Àngel Ferrés, des de Figueres, rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau. Què tal, Miquel Àngel?
Hola, Àngel.
Benvingut, bon estiu.
Igualment.
Que vagi tot molt bé, quan vulguis.
Mira, ja que hi ha hagut aquests ajuntaments nous, elegits, crec que l'Església doncs, no pot estar doncs, a dir una paraula sempre a favor del poble i amb visió de futur. Hi ha un adagi que diu un polític pensa les properes eleccions, una persona de govern pensa les pròximes generacions. És a dir, nosaltres som aquí no per ficar-nos en política, però sí per recordar que la política, la gent que ha estat elegida per aquests càrrecs públics, sobretot han de tenir visió de futur i estar al servei del poble. I tot això ha d'interessar a tothom, a tot el poble. La gent que no li interessa la política, que diu que no li importa, aniria bé reflexionar allò que ja va dir Plató. El preu de desentendre's de la política és ser governats pels pitjors homes. I una altra sentència antiga diu també el pitjor enemic d'un govern corrupte és un poble culte. Per tant, amb els afers públics cal participar. Després, com diu la gent, després no ens queixem si la cosa no va bé. Cal participar, cal comprometre's. Sempre n'hi haurà, ja ho sabem, que es vulguin aprofitar d'un càrrec públic. Però hem d'ajudar que siguin una excepció. I en tot cas, si hem de protestar contra les petites o grans corrupteles, el millor és complir com a ciutadans tots els deures que es deriven de viure en societat. I en això, tots som corresponsables del nivell del nostre municipi, sigui quin sigui, gran o petit.
Aquest diumenge, dia 28, se celebren els 50 anys de l'ordenació sacerdotal i de missioner a l'Àfrica del pare Josep Frigola, que va néixer a Ventalló. El tenim avui amb nosaltres al nostre estudi. Felicitats, pare Frigola.
Gràcies.
Jo recomano als nostres oïdors que agafin paper i bolígraf, perquè després, si li sembla bé, donarà vostè la seva adreça de correu electrònic.
Sí.
Perquè vostè escriu periòdicament unes cartes.
Exactament.
Són moltes persones que ho reben.
Se'n diuen unes circulars, o sigui que tinc una llista de gent, no sé si són 250 o 300 persones.
En fi. Ho van rebent.
Sí, ho van rebent. I ara després també es difon, la gent la difon encara, els que ells
reenvien.
Sí, exacte.
Un servidor la rep i després el reenvia dos meus. Imagini's vostè si això arriba gent.
Molt bé.
Per tant, que agafin paper i bolígraf, perquè després doncs, donarem l'adreça del pare Frigola per tots aquells que vulguin conèixer les seves novetats. Vostè és de Ventalló,
sí,
oi?
Veïnat de Vilarrubau.
Aquest diumenge, dia 28, a les 11, a la parròquia de la Immaculada,
sí,
doncs celebrarà vostè la missa d'acció de gràcies per als seus 50 anys de capellà i de missioner, i després faran un pica-pica, després a les 2 amb els amics i familiars un dinar de germanor,
sí,
i el 29, el dia 29, que és un dilluns,
sí,
doncs festa major, de la parròquia de Sant Pere de la ciutat de Figueres, a les 11 també hi celebrarà una altra eucaristia.
Exacte.
Diumenge
aquesta serà una mica més especial en record d'en Joaquim Vallmajor, perquè s'escau que el 29 va celebrar la seva primera... 50 anys va celebrar la primera missa al seu poble, a Navata. I llavors, com que tant ell com jo havíem estudiat junts al seminari i tenim... una relació molt estreta des de que ell es va decidir fer-se missioner i jo també, seguint les seves passes, vaig fer el mateix. Vet aquí que ara celebrem ell ja mort, assassinat des del 94 a Ruanda, però viu i present entre nosaltres, l'associem tots plegats per donar-ne gràcies a Déu, també.
A meitat del mes de gener, el Níger va sortir a molts mitjans de comunicació perquè hi va haver una revolta. Moviments fonamentalistes islàmics van provocar, doncs, a joves que sortissin al carrer i fessin, doncs, una mena de revolta cremant esglésies catòliques, temples protestants...
Sí, oi? Bars, restaurants, escoles... Tot el que...
Què va passar allà,
sí,
pare Frigola?
Tot el que simbolitza una mica el món occidental, la cultura occidental, una altra religió que la islàmica. Simplement que la revolta va venir degut a les manifestacions que hi va haver a París en favor de Charlie Hebdo, quan... també s'havien assassinat algunes persones que en aquesta casa editorial, aquest atac que hi va haver allà, hi va haver una reacció després dient: jo sóc en Charlie, jo estic d'acord amb el que ha passat i els defenso i simpatitzo amb ells. Però això, és clar, pel món islàmic va ser una patacada molt grossa, va ser com una ofensa. Vull dir, estan a favor de fer caricatures del profeta Mahoma, o sigui que nosaltres també ens revoltem. Això vist des de la part religiosa, però sempre hi ha altres aspectes que es barregen amb el concepte de religió i de cultura, com hi ha l'aspecte econòmic, l'aspecte de que molt jovent a Níger està desvagat, no té treball, i l'aspecte també, diguem-ne, polític, que estava en contra de les mesures del govern, contra el fet de que el president hagués anat a apoyar, a recolzar aquesta manifestació a París, doncs tot això va fer un paquet gros, tan gros, que va explotar. I va explotar, malauradament, fent actes de salvatges i que no s'entenen, atacs de destruir cases de religiosos, de cases de pastors protestants, escoles, cremar les esglésies, gent que per darrere venia amb llaunes de gasolina o bé bidons de gasolina per fomentar encara més aquesta acció devastadora. Això, esclar, va ser un cop molt dur, molt dur, molt dur, i només es varen escapar, diguem-ne, dues grans esglésies de part de la missió catòlica, la catedral, sobretot, que la policia la va defensar durant 4 hores, però les altres, doncs, tot va estar cremat, destruït.
I la policia, l'exèrcit, no va fer res?
Ja li dic, el bisbe va cridar la policia i se'n van anar gairebé tots cap a la catedral. Però certament hauria pogut fer més. Inclús els bombers haurien pogut sortir per apagar foc i així, i es veu que tenien por de la gent, de la reacció d'aquests mateixos, dient, perquè els hi deien: si interveniu, si feu alguna cosa, esteu contra nosaltres, esteu contra l'islam. Vull dir, és l'argument principal d'aquestes coses. I llavors la gent es queda com agafada dintre un cercle de no se sap si de por, si de... Bueno, però, esclar, és... Ja, el que ens ha fet més mal ha sigut aquesta mena de dir, bueno, els vam deixar fer, vàrem, en certa mesura, consentien que es fes això. Encara que després diguessin que no s'havia de fer, perquè s'ha fet això, perquè s'ha destruït aquesta gent que només fa el bé, perquè s'han cremat escoles, si són per nosaltres i per ningú més. Vull dir, anaven raonant, però a la vegada no, la població no va tenir prou coratge per dir, escolteu, això no.
Vostè va patir?
Jo mateix...
Ho va veure, vostè?
Jo ho vaig veure al tornar cap a casa, perquè era fora. Estava en una sucursal, en una comunitat, 115 quilòmetres, a Tilaberi, que és una zona també més cap al nord, cap al Mali, que també és una zona d'inseguretat, però per això no hi va passar res. O sigui, la vigília jo ja hi era, vam anar a trobar les autoritats religioses, les autoritats civils, dient, escolteu, que a veure què passarà demà. Diu que a Zinder ja hi ha hagut això, i a Niamey també sentim que ja s'estan revoltant, i allà no va passar res. I al vespre, cap al tard, vaig tornar a entrar a la capital i, evidentment, ja em vaig trobar amb tot el que es podia veure. L'endemà vam fer el recorregut de totes les esglésies. N'hi havia les nostres 7 de cremades i encara hi havia foc. Encara hi havia foc.
Però l'escola on vostè dorm no va passar res per això?
No, aquesta escola, que és un gran col·legi, que se'n diu el Col·legi Mariama, fundat pel mateix primer president de Níger, una vegada independent, va demanar a unes monges canadenques de venir a fundar un col·legi i a d'altres monges a fer un servei a l'hospital. Són les dues coses que va demanar i així es va fer. I des de llavors sempre ha anat molt bé aquest col·legi. Bueno, vull dir, esclar, és potser massa selecte, perquè és que, com que s'ha de pagar, doncs llavors resulta sempre el mateix. Es pot ajudar uns quants només i la majoria paga.
Perquè la feina que fa vostè, pare Farigola, quin és actualment?
La meva feina sempre ha sigut la mateixa, ser missioner, ser evangelitzador, però no en el sentit de dir, bueno, vinc amb la Bíblia i la creu i us heu de convertir tots. Per mi, evangelitzar té una altra visió. I llavors hi entra també la visió de la promoció humana i entra la visió de portar una bona notícia a tothom. I si ens dediquem a les comunitats cristianes i a la gent que es vol fer cristiana, està bé també que tinguem una perspectiva molt més oberta cap a la comunitat humana. I és en aquest sentit on jo m'he dedicat molt a l'educació, diguem-ne, de base, no, em sembla, no regulada o alguna cosa així, se'n diu aquí.
De professor, fa?
No, ah. D'organitzador.
Ah, com que diu educació. Per
sí, és educació, però jo soc com a promotor, animador de... i coordinador, si voleu, bueno, tot el reguitzell que podem tenir per uns grups d'alfabetització en 6 comunitats. Alfabetització de joves i adults en llengües. En llengües del país i després, eventualment, acabat el cicle de la llengua, diguem-ne, de cadascú, pot avançar una mica amb el francès com a llengua segona.
Quina és la religió predominant al Níger?
L'islam. L'islam és evident, són, diguem-ne, 95%. Encara que hi poséssim més baix, la societat està islamitzada, està sociològicament islamitzada.
I el francès és la llengua oficial, oi?
El francès és la llengua oficial, sí.
Vostè sempre, quan ens trobem, em diu no estic a Nigèria, estic al Níger.
Home, no confonen, per l'amor de Déu,
avui escolteu, també m'ha dit.
A veure si es pot difondre per tot arreu que es coneixi una mica més Àfrica.
És que hi ha molts de països a l'Àfrica, eh?
Bueno, però escolteu, és un continent. És un continent, es pot parlar inclús de les Àfriques, però és que tant Níger com Nigèria són dos països molt grans, fan tres vegades Espanya.
I es toquen.
Per dir alguna cosa. I es toquen, bueno, però no perquè es toquin s'han de confondre.
Hem de dir que el Níger, a través de Wikipedia, que és fantàstic, diu que limita al sud amb Nigèria i Benín, a l'oest amb Burkina Faso i Mali, al nord amb Algèria i Líbia i a l'est amb el Txad. I no té mar, lògicament.
Exacte,
la seva capital és Niamey.
Exacte. I hi ha 17 milions i mig cap a 18...
Sí. Tota la zona...
18 milions d'habitants, el Níger.
El Níger.
Sí.
I la riquesa...
O sigui, hi agafa tota la zona aquesta de desert al nord i només pràcticament cosa, diguem-ne, d'agricultura, per exemple, només hi ha una quinta part, Tot l'altre és desert. I...
És el país més pobre de l'Àfrica?
Sí.
Actualment?
Ha sortit, ara fa poc ha sortit aquest índex famós de desenvolupament humà i és el 178, el darrer porta la llum vermella, que diuen el farolero, com se deia
això? Farolero rojo.
Exacte, sí. Això dels trens, ara ja no ho tenen, em sembla.
El semàfor vermell. Quina és la riquesa del Níger, si és que té riquesa, doncs?
Va, la riquesa és l'agricultura, perquè fa viure la gent, és també la ramaderia, hi ha molt bestiar, això sí, perquè malgrat que sigui terra, diguem-ne, no cultivable, si hi ha una mica de pluja cada any, hi pot haver herba, i després per això va bé. I després s'ha trobat, bueno, hi ha l'urani amb cosa cap al nord, però es va valorar molt en un temps i ara es valora menys, i sobretot com que l'han de treure fins a 2.000 quilòmetres, tant que sigui al nord o al sud, doncs llavors no és tan rentable, diguem-ne. I ara, no fa gaire, s'està explotant, poder fa 4 o 5 anys, petroli, cap a l'est, a la vora del llac Txad.
El sistema polític.
El sistema polític, bueno, és un sistema que en diuen presidencial, amb assemblea, amb diputats, i després amb ministres... Va canviant, però...
Hi ha eleccions cada 4 anys, hi ha partits polítics...
Sí, cada 5 anys, sí.
Cada 5 anys.
Més o menys.
Però són partits fidels al
govern? Bé, són partits que es vesteixen de, diguem-ne, de gent que ho vol arreglar tot a l'hora de les eleccions i tornen a agafar la camisa o l'americana del que sigui, d'aprofitar-se'n i de... Perquè van donant voltes. Jo, per ara i tant, que siguin uns o altres, gairebé no sabria qui escollir. Vull dir, no canvia massa.
Pare Frígola, vostè celebra aquest diumenge 28 de juny els seus 50 anys d'ordenació sacerdotal i de missioner a l'Àfrica. 20 d'aquests anys els ha passat a Burkina Faso.
Sí.
I els 30, doncs, al Níger.
Exacte.
Esclar, aquí, de la seva experiència d'aquests 30 anys al Níger, ja podem estar
parlant molta estona. Hores i hores.
Ens posi algun cas que l'ha sobtat vostè com a missioner.
Que m'ha sobtat
sí,
com a missioner.
La seva tasca pastoral.
En la meva tasca pastoral, bé, és... Potser és una mica genèric o general, però malgrat aquesta pujada de fonamentalisme i de... d'intolerància en aquests últims temps, vaig titular S'han fos els ploms de la tolerància, que és el que vivíem fins ara, doncs em queda sempre aquest record de poder anar una mica per tot arreu com a missioner sense que se'm miri amb mals ulls. Inclús, perquè, esclar, vagis on vagis, doncs la població és musulmana. Hi ha comunitats molt i molt petites. Però potser és per aquest esperit d'acolliment, d'hospitalitat, del que vivim molt els que estem a l'Àfrica i que sortim de l'estranger. Potser és per simplement perquè aquesta gent, si no és en qüestió de gent que els faci, que els mogui, que els faci fer un joc de titelles, si podem dir, doncs és atent, és acollidora, és senzilla, és potser amb aquesta gent amb la que m'he entès millor.